COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La superilla d'Horta no serà una realitat per sort dels veïns d'aquest barri barceloní. L'Ajuntament ha fet marxa enrere i el carrer Campoamor tornarà a ser de pujada. La via, que no acaba de funcionar en sentit mar, canviarà de sentit i tornarà a connectar amb la Ronda de Dalt, com sempre. És un nou suspens a la política urbanística de l'exalcaldessa Ada Colau, que farà un mes ja li van tirar per terra la seva gestió urbanística sentenciant en contra de l'eix verd de Consell de Cent. La decisió ordenava revertir i ordena revertir les obres, però sembla molt difícil que això es pugui i produir perquè el nou equip de govern encapçalat per Jaume Collboni ja ha anunciat que recorrerà i té instruments al seu abast per fer innecessari que Consell de Cent torni a ser com era en el seu aspecte original. El que està clar és que l'extensió d'aquest model de superilles a altres zones de l'Eixample ja havia estat descartat per actuar l'Ajuntament i aquesta resolució judicial en suposa, podríem dir, ja la definitiva de funció. El triomf dels impulsors de la denúncia, la gent de Barcelona Oberta, ha estat també, demostra també el fracàs de la política de confrontació que ha portat sempre endavant la exalcaldessa Ada Colau. No estem parlant de la filosofia de defensa de la sostenibilitat i el medi ambient desenvolupat per l'anterior equip de govern dels comuns que ha marcat una línia que s'haurà de seguir. El problema és la manera d'imposar aquesta doctrina en què la falta de diàleg va acabar duent el projecte de les superilles fins als tribunals. L'argument de la sentència és que s'hauria d'haver fet una modificació del Pla General Metropolità, ja que la zona afectada era un vial i no un espai per a vianants. Però és la mateixa reforma que es va fer en el seu dia en el carrer Enric Granados o la plaça Nova o també l'avinguda Gaudí, però aleshores ningú va presentar cap denúncia perquè l'Ajuntament havia pactat i dialogat amb tots els sectors afectats. No s'ha de caure, doncs, en el discurs demagògic de que qui està en contra d'aquestes superilles està a favor del negacionisme climàtic. Queda molta feina per fer perquè Barcelona millori i en sostenibilitat. Sobretot, en aquest sentit, la política que ha deixat Ada Colau és d'un llegat molt millorable, com tot el que va fer, però l'estratègia de confrontació i de l'ordeno y mando no és la millor manera d'actuar com feia fins fa poc la exalcaldessa Ada Colau. Bona tarda, sóc Carlos Losada i com cada dia a aquesta hora, amb el Mar Puerto, repassem notícies d'actualitat i d'interès d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Molt bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
Què ens expliques avui?
Doncs avui comencem explicant que l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 13 anys de presó un home que va apunyalar-ne un altre mortalment a Santa Coloma de Gramenet l'1 de juliol del 2020. A més, ha condemnat també a 8 anys de presó un segon home com a còmplice. I també l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 23 anys de presó l'home acusat d'asfixiar la seva exdona a Manresa i de fer-ho amb reïdoria i acarnissament. Ha avalat la declaració de culpabilitat del jurat popular i ha descartat que patís un trastorn. I d'altra banda, els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional, la Guàrdia Urbana de Cornellà i la de l'Hospitalet de Llobregat han detingut 8 persones en un operatiu policial per detectar multireincidents i ciutadans en situació irregular a Cornellà de Llobregat. S'han identificat a 106 persones i denunciat a 3 per un delicte de salut pública i a una per possessió d'arma blanca. A més, el jutjat d'instrucció 3 de Vilanova i la Geltrú va enviar dimarts a presó provisional un home per presumptament violar la seva filla des dels 16 anys a Barcelona. La víctima, de més de 30 anys, va interposar una denúncia contra el seu pare i diumenge passat va ser detingut per la policia. I pel que fa al temporal, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 104 trucades fins aquest divendres a les 9 del matí per les alertes actives de pluja, vent i mala mar. Del total de trucades, 52 s'han fet des de la ciutat de Barcelona, 13 des de Mataró i 4 des de Badalona, Sant Feliu de Codines i Riudaura, el 50% per incidències relacionades amb el vent. Acabem, però, avui explicant que Barcelona acollirà la primera gran exposició conjunta de Miró i Picasso. Es podrà veure fins al 25 de febrer del 2024 i se centra en l'amistat que van mantenir i en la seva relació amb la ciutat.
Gràcies, Mar. Notícies d'un divendres que climatològicament doncs, es manté amb uns ruixats que per sort van a la baixa, però el vent i la mala mar són encara protagonistes durant tot aquest divendres a les portes del cap de setmana, que es preveu amb un ambient de tardor, amb menys pluja, sobretot demà dissabte, que serà un dia més tranquil. Diumenge ens arribarà un altre front que deixarà pluges a pràcticament tota Catalunya. Sapiguem com està la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. El trànsit, poc a poquet, va augmentant, va creixent, de moment sense grans complicacions, dificultats, però sí, per exemple, es va notant ja amb trams de lentitud a la ronda litoral entre Gran Via, Bon Pastor, en sentit Besòs, i també entre Prim, Mont de la Fusta, en els dos sentits de la marxa. També la zona franca, fins a Montjuïc, en sentit Besòs, en aquesta ronda litoral, i a la Tadal, amb trams també de lentitud ja entre Pedralbes i Vallcarca, en sentit Besòs. La xarxa viària va augmentar en la zona de Montcada cap a Torrebaró, a l'autopista AP7, en aquest cas la zona de Cerdanyola, Barberà, en sentit Girona, i també la C17, a l'altura de Parets, en sentit Barcelona. És tot, bona tarda.
Estimats passatgers i passatgeres, us parla el Pare Noel. Oh, oh, oh. Estem a punt d'aterrar el que vindria a ser, bé, casa meva. Prepareu-vos per conèixer
Lapònia. Si està pilotant l'avió, on ha deixat els rems?
Ara amb Vueling, nova ruta a Lapònia per visitar en família un vell amic, el Pare Noel. Entra a Vueling.com i reserva ara. Oh, oh,
oh. Si tu banco ya no te va, ven a la cuenta Vamos. Entra en Ibercaja.es y descubre la cuenta que siempre va contigo. Ibercaja, el banco del Vamos.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El conflicte armat entre Israel i el grup terrorista Hamas deixa al descobert algunes situacions preocupants i que no deixen gens bé a les institucions catalanes ni alguna organització israelita amb seu a Catalunya. D'entrada, la comunitat jueva a Barcelona ha lamentat que cap responsable del govern, del Parlament o de l'Ajuntament hagin condemnat les pintades antisemites que s'han fet en dues sinagogues i en alguns punts de la capital catalana. Però no s'acaben aquí els mals de caps per a aquesta comunitat jueva. Ens han explicat que els autocars en els que viatgen els nens que van a l'escola jueva de Barcelona han de canviar tot sovint de ruta i ara, en aquest moment de màxima tensió entre Israel i els terroristes de Hamas, una important associació israelita a Barcelona ha enviat als seus associats unes recomanacions jo diria que molt poc encertades. La Yolanda Canales ens ho explica amb una protagonista.
En concret, als membres de la comunitat jueva se'ls ha enviat una carta on se'ls diu que s'han anul·lat totes les activitats no prioritàries. Només es mantenen els serveis religiosos. També que es compta amb presència policial les 24 hores. Però a banda de mesures concretes, es fan algunes recomanacions, com per exemple evitar l'ús de vestimenta o objectes identificatius jueus, especialment en zones properes a la comunitat i en llocs massificats. Nosaltres hem parlat amb l'Esther, nom fictici, que és membre de la comunitat jueva. No acaba d'entendre per què des de la pròpia comunitat es fan aquestes recomanacions, tot i que reconeix que hi ha por per la situació que es viu ara arran de l'atac de Hamas a Israel. I explicava que una amiga li va preguntar si s'havia amagat l'estrella de David quan estaven en un centre comercial.
¿La llevas por fuera? Digo, no. Digo, llevo un jersey de cuello redondo, digo, alto. Digo, pero igualmente. Digo, ¿tú te crees que tengo que estar mirando? Digo, o sea, la gente lleva mirando. No, espera, que no se me salga el crucifijo. O sea, ¿en serio? O sea, ¿estamos tontos? Es que al final ya me río por no llorar, porque es que es ridículo. Y que nos tengan que decir nuestra propia comunidad a nosotros que por favor escondamos la simbología judía. No sé, pero bueno. És el que hi ha.
El problema, diu l'Esther, és que s'han normalitzat certes coses que no s'hauria d'haver fet. Això precís ha estat un error. Es refereix a que, per exemple, a que el col·legi jueu hi hagi permanentment presència policial o un sistema d'obertura de doble porta, o que en situacions semblants a les d'ara, quan hi ha hagut tensió entre Israel i Palestina, els autobusos escolars canvien la seva ruta. Recorda que això també ho feien els amenaçats per ETA.
I en ese momento, nosotros, padres de niños que iban a colegio judío, ya sabíamos que se nos cambia la ruta del autocar. Como españoles también nos sonará, ¿no?, con ETA, que tenían que cambiar la ruta, aquellos que estaban siendo amenazados. Pues aquí lo mismo, cambiando la ruta del autocar. Y, por supuesto, llevando a un personal de seguridad armado dentro del autocar de los niños. Eso, nosotros somos de aquí, somos españoles y hemos vivido eso.
Amb tot, l'Esther considera que els catalans, en línies generals, no són antisemites. El problema, diu, és que els que es declaren obertament pro-palestins fan molt soroll, però això no vol dir que siguin majoria.
Gràcies, Yolanda. Així estan les coses pel que fa referència al conflicte entre Israel contra els terroristes de Hamas i les repercussions que també hi ha a Catalunya, concretament a la comunitat jueva. Avui a COPE Catalunya i Andorra t'estem explicant les primeres dificultats per implantar la figura del coordinador antibullying a les escoles que el govern havia promès a inici de curs a bombo i plateret. El Departament d'Educació diu que no hi ha cap pressupost al darrere i, com sempre, han passat culpes a Madrid. Asseguren que, com la figura de coordinador antibullying ve d'una normativa d'àmbit nacional, el finançament depèn de les possibilitats pressupostàries que arriben des del govern central, que ara, recordem-ho, és un executiu en funcions i, per tant, quasi bé tot va amb el fre de mà posat. Mentrestant, la violència i l'agressivitat a les escoles i instituts catalans no paren de créixer. Aquesta setmana, un menor cor, recordem-ho, ha apunyalat per sort de manera poc greu una companya de curs a l'Hospitalet, i la Fiscalia ha alertat en el seu darrer informe de l'increment de l'agressivitat i la violència entre els menors. A Herrera, en Cope Catalunya i Andorra, n'hem parlat amb el Brian, un noi que va patir assetjament i que ara va per les escoles recordant nois i noies que no s'ha d'amagar, ni col·laborar, ni ignorar els casos d'assetjament a companys. L'ha escoltat el Ricard Álvarez.
El Brian té ara 24 anys i la meitat de la seva vida, 12 anys, ha estat patint assetjament escolar. A Herrera, a Cope, Catalunya i Andorra, ens ha explicat el seu infern personal.
Crec que en aquell moment no hi havia protocols, perquè en aquest cas a mi no es van activar o no es va fer cap solució. Jo recordo dos casos en concret on els profes van mirar cap a una altra banda i on el director de la meva escola va dir, mira, si et peguen, pegats també.
I els problemes que poden sorgir d'adult tenen el seu origen a la normalització d'aquest assetjament.
Al final, quan ho normalitzes d'alguna manera, perquè realment ho vaig normalitzar, perquè és que ja dic que era contínuament i no era només físic, era psicològic, queden petits traumes. Jo, al mirar els ulls a la meva parella o mirar els ulls a qualsevol persona, avui dia em costa. Inclús físicament, tinc com molts traumes, molta por a utilitzar qualsevol tipus de roba en concret, perquè se'n ve una miqueta més d'una manera o d'altra.
Les xifres de l'assetjament escolar a les aules catalanes són esfereïdores. Segons l'enquesta encarregada per les conselleries d'Educació i d'Interior, amb 10.140 enquestes fetes entre joves de 12 a 18 anys, un 64,4% declara haver estat víctima d'algun tipus de violència, i és a secundària on trobem un ascens inesperat del 17,5%.
Avui estem buscant explicacions a un fet que ha passat força desapercebut les últimes setmanes. La Generalitat diu que no hi ha diners per pagar el coordinador antibullying a les escoles catalanes. En volem parlar amb la senyora Carme Cabestany, que és presidenta de l'associació NACE, que fa costat a les famílies amb nens que han patit bullying. Carme, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, sorprendida por este anuncio que ha hecho la Generalitat de que no hay dinero para tener un coordinador antibullying, tal y como están las cosas.
Bueno, es que no sé, iba a decir, no sé si reírme, ¿no? La verdad es que no es para reírse, ¿no? Pero sí, sorprende que tenemos dinero para muchísimas cosas, muchísimas, y en cambio no tenemos dinero para un coordinador en los colegios. De todos modos, me gustaría decir que el coordinador no es la solución.
Bueno, no es la solución, pero al menos es dar un paso adelante en un tema tan preocupante. Esta misma semana, Carmen, en Hospitalet, hemos conocido que en un colegio, pues un chaval ha apuñalado de carácter leve a una compañera del colegio. O sea que la situación es preocupante, ¿eh? Dices que a lo mejor no es la solución el coordinador, pero alguna cosa se tiene que hacer, ¿no? Porque, a ver, violencia y agresividad hay en las escuelas a veces.
Efectivamente, lo sé perfectamente, porque como profesora, pues sí, sabemos lo que pasa, ¿no? Pero primero me gustaría decir, estamos a la espera de saber por qué este apuñalamiento, porque muy probablemente, igual que sucedió hace poco en Jerez, podría ser una víctima que estaba ya harta y que reaccionan de una manera que no es justificable, por supuesto, claro, pero reaccionan a la desesperada, eso por un lado. Por el otro, querría precisar por qué digo lo del coordinador. El coordinador es una persona que está a órdenes del director, que quiere unos buenos grupos, que quiere unos buenos horarios, que quiere, si pide un permiso, lo que sea, que se lo concedan. Por lo tanto, hay servidumbre, hay un conflicto de intereses. Por otra parte, veríamos qué tipo de formación recibe ese coordinador. Me consta que en otras comunidades quien forma es el inspector, que no tiene en general demasiada idea de acoso escolar. Y en esa otra comunidad de la que hablo, lo primero que dijo el inspector es: solo un 1% de los casos de acoso escolar realmente lo son. Entonces, si vamos a formar a los coordinadores, claro, de esa manera, esa formación, permítaseme, es ridícula. Y me temo que este sería el modus operandi. Por otra parte, no solamente hay que formar al coordinador, hay que formar a todos los profesores del centro, de los centros escolares, en acoso escolar.
Claro,
¿por qué esto no se hace y en cambio sí se forma en atención a la diversidad, en el tema de las TIC, nuevas tecnologías, lo cual está muy bien, pero ¿por qué este empecinamiento en no formar al profesorado en acoso escolar? No sé si habrá explicado un poquito mejor el tema del coordinador.
Sí. La solución que ha puesto la Generalitat sobre la mesa ahora mismo para decir que no hay dinero, de un lado es decir que la culpa es de Madrid, que no nos envía dinero y que no hay y que por lo tanto no podemos disponer de esta partida presupuestaria. Es el comodín de siempre, ¿no? La culpa hacia Madrid. Pero luego dicen, bueno, pues que esta función del coordinador que se tenía que crear la suma ahora algún profesor, que ya haga de profesor. En fin, yo creo que tampoco es la fórmula adecuada, ¿verdad, Carmen?
No, efectivamente. Por un lado, sí, lo hemos dicho muy bien, ¿no? Para según casi que sale el dinero, lo mande o no lo mande Madrid.
Sí.
Y en fin, no vamos a entrar. Por el otro lado, decíamos eso, el tema del coordinador.
Sí, que sea el profesor el que se encargue ahora de coordinar y de encierrarme, supervisar que no haya acciones violentas en el colegio, ¿no?
No va a funcionar. Claro. No va a funcionar. O sea, está bien que digamos todo suma, pero yo hago una reflexión. La Generalitat puso en marcha hace unos 10 años aproximadamente el programa Aquí Pro Bullying, que teóricamente debía servir para luchar contra el acoso escolar. Bien, en 2021 pone en marcha otro mecanismo, que es la USAF, la Unitat de Suport a l'Alumnat en Violències, en Situació de Violències, Unidad de Apoyo al Alumnado en Situaciones de Violencia. Muy bien, entonces la pregunta inmediata es, si hubiera funcionado el Aquí Pro Bullying, ¿por qué teníamos que implementar la USAF? Voy más allá. La USAF es una herramienta de intervención y no de prevención. Entonces, volvemos a esperar a que el daño esté hecho para
actuar,
intervenir. Claro. No estamos atacando desde la prevención. Tercera cuestión importantísima. Nuestra asociación NACE creó una herramienta que esa sí sería efectiva, que es el Decálogo contra el Acoso Escolar. Se aprobó en el Parlament de Cataluña en febrero de 2020. Pero a pesar de ser aprobada por unanimidad de todas las fuerzas políticas, cuidado, la Conselleria decidió no implementarla y empezar a crear, a diseñar esta USAF que, como digo, en este espacio, entre febrero de 2020 que se aprueba el decálogo y aproximadamente el mes de febrero, marzo, abril de 2021 se pone en marcha. Entonces, cuando a la Generalitat le preguntan los periodistas, oiga, ¿por qué no se pone en marcha el decálogo? La respuesta es porque ya tenemos la USAF. Pero la USAF no tiene nada que ver porque, como digo, es una herramienta de intervención.
Claro.
Y el decálogo es una herramienta que comprende 10 medidas de prevención y de intervención que, a buen seguro, acabarían con el acoso escolar porque sería un ataque global.
Claro,
desde diferentes ángulos.
Está la cara que nos afecta. Carmen, no tenemos más tiempo, solo agradecerte que nos hayas atendido una vez más. Carmen Cabestany, que es presidenta de la asociación NACE, que fa costat a les famílies amb nens que han patit bullying i té iniciatives interessants per posar en marxa, però que, en fi, el govern, sembla ser, el govern de Generalitat, doncs no vol fer gaire cas d'aquestes iniciatives de gent que coneix molt bé la qüestió. Carmen, moltíssimes gràcies i bones tardes.
Moltes gràcies, un placer.
Seguim amb el relat de l'actualitat d'aquest matí de divendres. El seny sembla que ha retornat a la Universitat de Barcelona a l'espera de que s'acabi el senyalament als professors que fan classes en castellà. Avui hem conegut que la principal universitat catalana ha decidit posar punt i final al llenguatge inclusiu. És a dir, que s'ha acabat el benvinguts o benvingudes o universitaris i universitàries. És una disposició feta pública per aquesta universitat que diu que l'ús del masculí com a gènere gramatical no marcat no exclou les dones. Sergi Torres, la mesura podria extendre's a altres universitats catalanes, això d'un costat, i com ho veuen els lingüistes amb els qui has parlat? Hi ha unanimitat o divisió d'opinions?
Doncs sí que hem trobat divisió d'opinions per la utilització del doble llenguatge. En canvi, amb la utilització del llenguatge no binari i de la utilització de la E neutra, com per exemple per utilitzar la paraula todes, sí que hi ha diverses crítiques per part de lingüistes. En canvi, amb el doble llenguatge, per exemple, la catedràtica de llengua espanyola de la Universitat de Lleida, Maria Àngel Escalero, critica a COPE Catalunya i Andorra la justificació de la Universitat de Barcelona d'utilitzar el masculí com a neutre genèric per simplificar el llenguatge. Segons Escalero, aquesta és una excusa repetida.
Sí, però és la justificació que sempre s'ha dado para ir en contra del uso del doble género. Siempre se ha dicho que es antieconómico, que supone pues repetir información innecesaria y que la lengua tiene que ser económica, ¿no? Sin embargo, el doble género lo que está haciendo es evitar la ambigüedad que puede tener el masculino.
La catedràtica, que va fer un estudi al 2003, considera que si diem, per exemple, els nens juguen al parc, ens oblidem de les nenes que hi juguen, i per tant no significa més esforç que dir nens i nenes estan jugant. Per Maria Àngeles Calero, diu que la Universitat de Barcelona s'està oblidant de teories que justifiquen aquest doble llenguatge.
Hay toda otra teoría gramatical que dice lo contrario, pero sin embargo, la que ha triunfado, la triunfante, que es en la que se basa esa instrucción de la Universidad de Barcelona, pues es esa, ¿no? Pero se obvia o se olvida toda la otra corriente gramatical que ya desde Grecia y Roma pues está diciendo que el género gramatical tiene una función determinada.
I què faran la resta d'universitats catalanes? Doncs estan una miqueta a l'expectativa per a futures reunions dels seus òrgans de direcció i preveure si aquest tema es planteja o no. La Universitat de Barcelona, que va signar aquesta instrucció el passat mes de juliol, argumenta que segueix les instruccions de les xarxes vives de les universitats catalanes, així com a diversos òrgans i instruccions de la Generalitat i del Parlament de Catalunya.
I els estudiants de la UB, com s'ho han pres, estan d'acord en aparcar el llenguatge inclusiu per norma? T'ho explica la Mara Rodríguez.
Doncs bé, les opinions són molt diverses entre els alumnes de la Universitat de Barcelona. Alguns donen suport a la decisió d'aparcar el llenguatge inclusiu, com l'Andrea, que afirma no sentir-se exclosa si es parla en masculí.
Jo, sincerament, quan parlem en masculí no em sento exclosa perquè crec que és la nostra manera de parlar de manera general. És com hem parlat sempre i estic acostumada a parlar d'aquesta manera.
En canvi, l'Aina considera que no estem fent servir el llenguatge en el seu recurs més òptim i diu que n'hi ha paraules inclusives de per si que es podrien fer servir.
Per exemple, en vez de dir tots, podem dir tothom i ja s'inclou molt més, ja no només separar entre homes i dones, sinó entre tots els gèneres que hi ha.
Tot i això, la majoria d'alumnes pensen que si en comptes de tractar un grup en masculí es tractés en femení, els homes se sentirien exclosos. Així m'ho fan saber el Jordi i el Rubén.
Però en aquest cas, doncs un home segurament no se sentirà tan incluït quan dius noies en general que una dona quan dius noies en general.
Moltes vegades els nois, quan diuen noies, no es senten inclosos en el conjunt.
Alguns pensen que el llenguatge és sexista i que, per tant, va en contra de la igualtat. I altres consideren que canviar la gramàtica va en contra de l'ordre natural de les coses. Sigui com sigui, les opinions són tan diverses com persones i el món.
Exactament. Polèmica oberta, doncs, amb el tema que posa sobre la taula la Universitat de Barcelona amb aquest canvi del llenguatge inclusiu que aquest centre vol o està aparcant des del passat mes de juliol. Fem ja una pausa per publicitat, parèntesis, per bones recomanacions i després... Atenció al que t'explicaré, sobretot als que tinguin un patinet elèctric.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Presentador de tu televisor habla así. Necesitas el gran renove de MediaMark. Renueva tu tecnología y ahorra hasta 340 euros con el pulgadas por euros en tu nueva tele y hasta 260 euros con el tiros por euros en tus nuevos electrodomésticos. MediaMark.
Descubre la gama MG4 Electric desde 19.480 euros y encuentra por fin el eléctrico perfecto para ti. Con hasta 711 kilómetros de autonomía total en ciudad, 7 años de garantía y 5 estrellas Euro NCAP. Seas como seas, hay un MG4 esperándote en el concesionario. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Elegir Gran Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único.
porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia, la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más para ti o para quien tú quieras. Solo con Chinchín Progresivos de Aflelu. Ver condiciones.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937 3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Ya está aquí el Imserso. Visita tu agencia Alcón Viajes más cercana y a viajar. Circuitos culturales, turismo de interior, costas, islas y mucho más. Haz tu maleta y escápate. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Alcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
Por 2, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Atenció, perquè els patinets elèctrics continuaran prohibits al transport públic, però ja de manera definitiva. Ho ha acordat avui l'Autoritat del Transport Metropolità, que ha donat per ratificada una mesura que es va posar en pràctica el passat mes de febrer, després que la bateria d'un patinet s'incendiés dins d'un tren de ferrocarrils de la Generalitat. El veto total als patinets elèctrics és ben vist pels usuaris del transport públic, ho ha comprovat l'Andrea Gavarró.
Doncs sí, Carlos, hem preguntat a diferents persones i el que veiem és que són molts els que es declaren en contra de que els patinets elèctrics o altres vehicles de mobilitat personal tornin al transport públic, ja que, segons ells, suposen un risc pels usuaris.
Molt perillós, molt perillós. No perquè no es puguin portar, no estic en contra, però és perillós.
A més, fets com l'explosió d'un patinet elèctric al metro de Madrid el passat dimarts fan que la confiança i sentiment de seguretat dels usuaris minvi cada cop més.
És una qüestió de seguretat. Si no la podem garantir en aquest aspecte, doncs sí, el seria el millor.
Aquesta opinió, però, contrasta amb la dels usuaris del transport públic que feien servir patinets o altres vehicles de mobilitat personal. Diuen que aquesta prohibició els impedeix fer vida normal, implicant més temps i complexitat a l'hora de desplaçar-se.
El impedimento con los patinetes eléctricos y el transporte público me impide seguir con mi vida normal como hacía, llevaba haciendo 2 años, de coger el patinete, subirlo al metro, irme hasta la cierta parada y de ahí hasta la universidad. Ahora pues tengo que gastarme más dinero en más transporte público, incluso coger taxis o buscar-me la vida, llegar tarde.
Per tal de facilitar la mobilitat dels usuaris dels patinets elèctrics que visquin a fora de Barcelona, s'ha obert la possibilitat que puguin aparcar-los als mòduls del Bicibox, el servei metropolità d'aparcaments gratuïts per a bicicletes.
Apartaments turístics, creuers, hotels estan a l'expectativa d'un important increment de les taxes turístiques a la ciutat de Barcelona de cara al pròxim any. Especialment rebotats estan els creuers i també els apartaments turístics. L'Ajuntament afirma que no van en contra del turisme, només volen, en paraules del regidor Jordi Valls, que els turistes financin costos i serveis. Li hem preguntat per aquesta estratègia un expert en matèria turística, el professor de SADE, Josep Antoni Valls, que ha estat a Herrera en COPE Catalunya i Andorra. L'ha escoltat la Sílvia Fernández.
L'expert en turisme i professor d'ESA de Josep Francesc Valls ha declarat en una entrevista a COPE Catalunya que l'augment màxim de les taxes turístiques a Barcelona proposat pel consistori és un encert.
La primera cosa que repercutirà serà en què els turistes paguin la part que han de pagar per poder estar uns dies aquí a casa nostra. Els ciutadans estem abonant tot el que cal i més, i en canvi els turistes, alguns se'n vagin de rosites.
L'objectiu és fer pagar més als visitants, majoritàriament internacionals, per rendibilitzar la seva estada a la ciutat comtal. Els turistes que pernoctin als pisos d'ús turístic haurien de pagar 6,25 € per dia, i els creueristes que en aquest cas no facin nit haurien de fer pagar als seus hostes un màxim de 7 € a partir de l'abril.
No és normal que una persona que ve en un hotel sigui gravada amb un impost determinat i, en canvi, el que ve amb un apartament turístic ho faci menys, o el creuerista té una taxa inexistent.
En cas que es tiressin endavant unes ordenances que van rebre el no de l'oposició a la Comissió d'Economia celebrada aquest dimecres, Barcelona se situaria als nivells de grans ciutats europees com Roma, Brussel·les o Amsterdam. Des del mateix Ajuntament apunten que no estan en contra del turisme. Valls, per la seva banda, assegura que l'impost es destinaria íntegrament a les millores turístiques. La proposta també apunta a l'eliminació de la bonificació del 75% a les terrasses que s'aplica des del 2020. I l'alcalde Collboni tindrà una nova oportunitat en el ple de la pròxima setmana per capgirar la votació.
Saludem ara el senyor Roger Pallarols, que és el director general del Gremi de Restauració de Barcelona. Molt bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda.
Aviam, avui estem parlant aquí a COPE Catalunya i Andorra de les noves taxes turístiques pel pròxim any, si s'aproven per part de l'Ajuntament que lidera el senyor Jaume Collboni, i que han aixecat doncs força polseguera en molts sectors, però el Gremi de Restauració sembla ser que ja ha arribat a un principi d'acord, sobretot pel que fa a un tema que sempre ha estat polèmic i aixecat també molta polseguera, el tema de l'ús de les terrasses. Hi ha acord, i si és així, explica'ns una mica què contempla, Roger.
Bé, jo diria que és un acord molt important. És un acord molt important perquè desencalla un conflicte que l'Ajuntament va obrir el 2019, que lluny d'actualitzar les taxes de terrassa, que és quelcom que tots ens haguéssim posat de cara, doncs el que va fer va ser una multiplicació dels imports completament irracional. Les terrasses augmentaven les seves taxes entre un 400 i un 1.000%, que és una barbaritat,
doncs sí.
I comportava que la ciutat de Barcelona tingués unes taxes que quintupliquen la de carrers equiparables de Madrid. I, per tant, amb un règim fiscal i tributari equiparable al de les ciutats espanyoles i amb uns ciutats tan comparables com Madrid i Barcelona, és evident doncs, que van obrir un conflicte molt seriós, que el sector, a través del gremi, va mostrar doncs, la seva reprovació i que va ser, en el fons, gràcies a la pandèmia, que vam anar establint acords excepcionals a través de bonificacions que d'alguna manera van neutralitzar l'increment, però que no resolien el problema de fons. Per això et dic que aquest acord que vam segellar amb el govern de la ciutat, on hem cedit les dues parts, i et diria que el gremi hem actuat amb enorme responsabilitat i generositat per intentar tancar de manera definitiva la carpeta de les taxes, doncs és un acord molt important que donaria, en el cas de que l'Ajuntament ho aprovi,
ho ratifiqui,
doncs donaria estabilitat en un tema tan important i eliminaria la conflictivitat que va generar el macroaugment de taxes del 2019.
Ara, si no estic equivocat, aquesta taxa contemplaria per les taules que hi ha i per la zona, no?, on està la terrassa, Roger?
Sí, jo diria que l'acord contempla dues coses, no? Una rebaixa important respecte a les perspectives que hi havia amb la taxa del 2019. Pràcticament la gran majoria de terrasses que són petites, gràcies a l'acord del Gremi de Restauració, tindrien una rebaixa del 50% respecte del que es pretenia recaptar. I, per altra banda, s'introdueix un sistema d'escalat, un sistema progressiu, que el que fa és que les terrasses més grans, a partir de que van creixent amb el número de taules, doncs les taules siguin més cares, cosa que també ajuda a minimitzar l'impacte, primer, a la restauració més petita, la restauració més dèbil, la que regenten la majoria dels nostres restauradors, que són autònoms i són pimes i tenen terrasses petites, però, de l'altra banda, en aquelles terrasses més grans, en les zones premium, que vam veure com es multiplicaven els imports quan es va introduir el 2019 aquella zona nova, que era la zona zero, amb uns imports elevadíssims, doncs d'alguna manera aquest escalat també permet reduir de manera considerable l'impacte que hagués suposat si no s'hagués arribat a aquest
es baixa moment. La pressió fiscal en general. Tu parlaves fa un moment, Roger, que si mirem cap a Madrid, jo no sé com està el tema en quant a taxes. Encara Barcelona continua sent més cara que Madrid per a hores d'ara?
Nosaltres sempre hem estat més cars. Mira, abans del macro...
Això és un greuge,
És un greuge importantíssim. I és un greuge que, a més, atempta contra la nostra competitivitat i desincentiva també la inversió a Barcelona, i és un error conceptual, Tu pensa que el 2019, abans de la pujada que va entrar en vigor a l'1 de gener del 20, que va frenar doncs aquests acords excepcionals que et deia a partir de la declaració de l'estat d'alarma, abans d'aquesta pujada, nosaltres ja teníem les taxes més cares d'Espanya. Però teníem unes taxes que estaven equilibrades en la mitjana espanyola. Tot i tenir les taxes més cares d'Espanya i també, per tant, de Madrid, els imports eren molt equiparats al que passava a la resta de ciutats espanyoles, que és on ens podem comparar, perquè a nivell fiscal i tributari nosaltres no ens podem comparar amb cap altre estat de la Unió Europea. Només ens podem comparar a Espanya perquè els països membres tenen una fiscalitat i un sistema tributari completament diferent. Per tant, el que va passar el 2019 no és que passéssim a tenir les taxes més cares d'Espanya, que ja les teníem, és que posaven uns imports que feien doncs, que taules perfectament equiparables en carrers de Madrid i Barcelona, doncs una taula a Barcelona costés 1.000 euros més que una taula a Madrid. I això no té ni cap ni peus, perquè al final atenta contra la nostra indústria, atenta contra les inversions i les desincentiva, i condemna o el que fa és perjudica els consumidors barcelonins, perquè d'alguna manera doncs qualsevol augment de costos s'acaba derivant en el consum.
Ens queda molt poc temps, Roger, ja per acabar. Com està impactant la pujada de preus al sector de la restauració? Com es trasllada això?
Doncs amb moltíssima preocupació. La crisi inflacionista sempre és una mala crisi, perquè l'augment de costos implica, amb una indústria de marge comercial reduït, implica doncs necessitats de traduir-ho al consum, quan la majoria de la indústria no té cap mena de voluntat de fer quelcom que no sigui cuidar del seu consumidor, que és qui li permet aixecar la persiana cada dia i pagar les seves factures, no? Però aquesta crisi inflacionista que anem arrossegant ja des de fa massa temps, a sobre succeeix a la important crisi del Covid i a l'impacte de la postpandèmia. Per tant, deixa una indústria que ja està molt endeutada perquè encara no s'ha recuperat del cop de la pandèmia, amb un equilibri cada dia més complicat per un augment desbordat de preus que fa doncs, que els restauradors d'aquesta ciutat hagin de combatre encara amb més duresa cada dia per intentar equilibrar els comptes a final de.
Doncs escolta, Roger, molt d'àlim al sector de la restauració, entre tots ho traurem endavant, consumidors i també ciutadans. Gràcies, Roger Pallarols, director general del Gremi de Restauració, per atendre'ns. Bona tarda i bon cap de setmana,
A vosaltres, bona tarda.
Estimats passatgers i passatgeres, us parla el Pare Noel. Oh, oh, oh. Estem a punt d'aterrar el que vindria sent, bé, casa meva. Prepareu-vos per conèixer
Lapònia. Si està pilotant l'avió, on ha deixat els rems?
Ara amb Vueling, nova ruta a Lapònia per visitar en família un vell amic, el Pare Noel. Entra a Vueling.com i reserva ara. Oh, oh,
oh. Joan Batllori, què tal?
Hola, Carlos, bona tarda.
Explica'ns que esteu preparant pels oients de les 3 i 5 Esportscope. Som-hi.
Doncs anirem amb les novetats de la jornada 10 a primera divisió. El Barça ha de rebre diumenge a les 9 de la nit a l'Atlètic Club. Ha parlat Xavi ja aquest matí, entre d'altres coses del madridisme sociològic. El Real Madrid, que visita demà a la tarda el Sevilla, i el Girona, el segon classificat, recordem-ho, rebrà diumenge a l'Almeria. Segona divisió, atenció, que tenim bon partit avui. Espanyol-Leganés, a partir de les 9, és primer classificat contra segon, separats només per un punt. I en bàsquet avui tenim també partit d'Eurolliga al Palau. El Barça rep el Bayern de Múnich.
Cita obligada, 3 i 5, amb el Joan Batllori i Esportscope Catalunya. Bon programa, Joan.
Fins ara, gràcies.
Montserrat Rodríguez, què tal?
Què tal? Bona tarda,
Carles. Benvinguda a les 7, la linterna. Tampoc me la perdo mai,
així
la linterna.
Així és, i no te l'has de perdre,
no,
i sobretot
perquè,
tu, que ets una persona viatgera, dic que si a partir del mes d'abril del 2024 vols ser turista d'un apartament turístic, hauràs de pagar 6 euros amb 25 cèntims per dia. Ja. I què passa? Doncs la gent dels apartaments, dels Apertur, de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, estan que trinen perquè no ho veuen just. Després en parlarem d'ells.
La nova taxa que apareix sobretot a creuers i a apartaments.
Bueno, després parlarem sobre, saps, la figura aquesta important, la figura del coordinador antibullying a les escoles, que s'ha d'implantar aquest curs. Doncs atenció, perquè no hi ha calés. És una autèntica vergonya i docents d'escoles i institut estan que trinen també. Avui és el dia del trinar. Doncs avui parlarem amb la UNICEF perquè alerta dels perills de l'assetjament escolar i ens ho explicarà el seu responsable.
Tot això a les 7, continua migdia COPE. Pilar García Muñiz segueix explicant tot el que interessa. Bon cap de setmana.